El govern estudia mesures davant l'augment de preus pel conflicte a l'Orient Mitjà. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'executiu convocarà la setmana que ve sindicats i patronal per analitzar possibles solucions a l'impacte de la guerra a l'Iran. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, qui ha explicat que estan pendent de com evoluciona la situació.
Tindran també molt que veure en quin intens s'allargui el conflicte i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula del govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris.
Mesures parla Antònia Maria Estarelles per pal·liar un increment de preu que els consumidors noten ja a la cistella de la compra, però que encara no reflecteix l'IPC, ja que l'índex de preu al consum publicat avui és del febrer i la guerra va esclatar just el darrer dia d'aquest mes. Són les conseqüències d'un conflicte en què els Estats Units promet reobrir l'estret d'Hormuz, punt estratègic pel petroli, i l'Iran persisteix en les seves amenaces. De fet, els Estats Units afirma que el líder iranià està ferit i probablement diu desfigurat. Tot d'un ampliem aquestes qüestions abans repassar amb altres titulars d'aquest divendres, dia 13 de març. Dos homes són investigats per la possible implicació en la mort de 27 cans a un ferri l'octubre de l'any passat. Maria Eugènia Quegles.
Són els responsables de l'empresa encarregada de traslladar els animals que moriren asfixiats durant el trajecte entre Barcelona i Palma. La investigació de la Guàrdia Civil ha conclòs que les condicions del trasllat no eren les apropiades i que ningú va tenir cura dels animals en el camí.
940 persones moriren a les Balears l'any passat pendent de que se'ls reconegués el dret a la dependència o que se'ls determinés la prestació.
La comunitat suspèn amb un 4,3 el dictamen de l'Observatori de l'aplicació de la Llei de la Dependència. És la sisena comunitat amb pitjor nota. El balanç no només és demolidor a les Balears, o és a tot Espanya, on un total de 32.700 persones ha mort esperant la tramitació de les ajudes.
I ja és oficial el calendari dels festius de l'any que ve.
El Dia de les Balears curant dilluns, ocasionant el primer pont, mentre el festiu de Pasqua, el dijous, divendres i dilluns, curant molt prest, el 25, 26 i 29 de març. L'únic festiu en cap de setmana serà dia 15 d'agost, dissabte, i la segona festa, dia 26 de desembre, enguany no serà festiu a la comunitat, segons la proposta que el govern ha consensuat amb els agents socials en el marc de la mesa social tripartita.
I la jove que va patir una agressió masclista, amant de la seva exparella, Sant Antoni, surt de l'UCI un mes després.
La dona va patir un traumatisme cranioencefàlic per la brutal agressió i va haver de ser intervinguda quirúrgicament dues vegades. Ara es troba estable, recuperant-se a planta.
I en aquests moments comença una concentració davant l'antiga presó de Palma contra el procés de desallotjament de l'Ajuntament, que no ha culminat encara.
L'organitzen una trentena de col·lectius com el Sindicat de l'Habitatge o Menys Turisme, Més Vida, per denunciar el que qualifiquen una vulneració als drets fonamentals de les prop de 200 persones que hi viuen i no tenen una alternativa residencial. Cort reitera que es fa per mesures d'higiene i seguretat.
I el Reial Mallorca rep aquest diumenge a casa l'Espanyol amb Martín de Michelis a la banqueta. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt de Manolo González només ha sumat 4 punts al 2026 després de 4 empats i 6 derrotes. És el pitjor equip de l'any juntament amb l'Elx i s'enfronta a un Mallorca que, recordem, només ha sumat un empat a les darreres 5 jornades.
I a partir de demà s'esperen canvis pel que fa al temps. L'AEMET té previst activar l'avís groc per mala mà a Menorca i al nord i nord-est de Mallorca, on diumenge incrementarà taronja. Tomàs Salom, bon vespre. Què ens espera per aquests dos o tres dies?
Bon vespre. Efectivament, aquest cap de setmana tornem a tenir un temps d'hivern. Deixam enrere aquestes temperatures que avui han superat els 20 graus, deixam enrere el sol i donant pas al cel tapat i a les precipitacions. Sobretot a partir de mitjan matí, en el cas de Mallorca i Menorca, puntualment de caràcter moderat. Sembla que Eivissa i Formentera sí que hi podrien donar una mica més l'esquena, tot i que no es descarta qualque ruixat. I el vent serà el gran protagonista, sobretot per diumenge. S'esperen cots que poden superar els 80 i els 90 km per hora, punts del nord de Mallorca, i per tant, atenció en el temporal marítim perquè es podrien fins i tot superar els 10 metres d'altura màxima a la costa nord de Menorca. A més, de forma progressiva, també notarem una clara davallada de les temperatures, i és que diumenge el termòmetre podria quedar entre els 10 i els 15 graus, les temperatures més baixes a Menorca. A més, a la Serra Tramuntana, cotes més altes, fins i tot podríem veure qualque flòvia de neu la nit de dissabte a diumenge, i diumenge un pot de calabruix també a Menorca.
Gràcies, Tomàs. I Palma finalment no serà capital europea de la cultura 2031. Avui ha quedat descartada com a finalista després d'elegir Càceres, Granada, Les Palmes i Oviedo.
Tot i això, l'Ajuntament de Palma diu donarà continuïtat als projectes de la candidatura. El consistori assegura que, malgrat no haver-se aconseguit superar el tall de les quatre ciutats finalistes, s'ha duit a terme un treball molt valuós. Toni Riera, el coordinador de la candidatura de Palma, ho acaba de confirmar al programa L'Aviador.
Vull creure i pensar, doncs, que no ha estat feina de bades, i avui el Balat ho deia, i de fet n'havíem parlat, i la idea és que d'alguna manera, doncs, tot això serveixi també per traçar aquesta estratègia, no?
El grup d'Esquerra parlen d'un fracàs de les polítiques del PP.
En parlarem al llarg de l'informatiu, que com cada divendres repassaran les estrenes cinematogràfiques i que és possible gràcies a Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. El govern posa la maquinària en marxa per veure com frenar l'impacte de la pujada de preus a causa de la guerra a l'Iran. A partir de dilluns convocarà sindicats i patronals i organitzarà reunions sectorials per analitzar possibles solucions.
S'ha decidit en el Consell de Govern. La vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que avui feia de portaveu, ha assegurat que l'àrea econòmica segueix en preocupació l'augment dels costos energètics i les seves conseqüències. Les trobades amb els sectors econòmics estaran liderades pel conseller d'Economia Antoni Costa i el d'Empresa Alejandro Saez de San Pedro. Les mesures que es puguin acordar hauran de complementar les que adopti el govern espanyol per al conjunt de l'Estat.
Tant l'impacte com aquelles mesures que aprendran tindran també molt que veure en quin intens s'allargui el conflicte, que és un incògnit a dia d'avui, i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula del govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris. Per això, reiterar una vegada més el desig d'aquest govern de una resolució ràpida del conflicte.
Un increment de preus que els consumidors ja noten a la butxaca.
Al mercat de l'olivar de Palma, avui de matí, alguns compradors asseguraven que tot ha pujat, sobretot la fruita, la verdura i la carn. Expliquen que han de dur molt més control les despeses que fan i demanen a la classe política que actuï.
En qüestió de 2 o 3 mesos, i recientment més, en qüestió de 15 dies, els preus han variat bastant ja. El que compren setmanalment, nosaltres venim normalment cada setmana, i sí que se noten els preus.
Has de dur més control dels números, des que potser podries, saps, antes, despreocupar-te una mica. Pues ara no, ara has d'estar molt pendent.
I l'únic que pot aturar un poc són els polítics, que ens representen. Perquè nosaltres què hem de fer? No comprar menys, perquè no arriba. Si el polític no fa qualque cosa, perquè pareix que dormen.
Les dades són quasi sempre inqüestionables i de vegades van tardes. El que passa avui amb el darrer IPC baixa fins al 2,2%. Què passa, però? I del que sempre es publica, la inflació ha més tancat, i aquesta és del febrer, quan encara no havia esclatat la guerra. De fet, aquesta xifra de febrer és la més baixa que s'ha registrat a les Balears de l'octubre de 2024.
Segons el balanç del segon mes de l'any, on més varen pujar els preus va ser en restaurant i allotjaments, que són un 6,5% més cars que el mateix mes de 2025. Per contra, el cost de la informació i les comunicacions va baixar un 0,1%, l'única categoria en què es van reduir els preus. En l'àmbit estatal, l'IPC va pujar 0,4 dècimes respecte del gener i manté la seva taxa interanual en el 2,3%, una dècima més que a les Illes Balears. Tot quan alguns comerciants asseguren aquí fer tot el que poden per no repercutir l'increment de les despeses en el consumidor final. Són Maria Antònia Pinya, de la fruiteria Es Nostre Cantonat de Pere Grau, i Paquita Bornin, la presidenta del mercat.
procuram, malament la gent potser no s'ho cregui, guanyar el mínim perquè no sigui tan excessiu les pujades. Que antes pujava 5 o 10 o 20 cèntims i ara potser tu vas a comprar i una pujada és d'un euro.
Fa molt de mesos que això va pujant, va pujant, va pujant i de mica en mica, de mica en mica s'omple la pica i la pica ja comença a estar plena.
Les perspectives de futur pel que fa als preus no són gens optimistes. L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, preveu un increment generalitzat de tots els aliments com a efecte col·lateral de l'augment en els costos de producció i dels combustibles.
El govern mira amb lupa el que farà l'executiu de Pedro Sánchez per saber el camí a seguir per reforçar l'escut econòmic de la guerra, però aquest necessita suports per poder-ho fer realitat. De moment calcula aprovar un paquet de mesures en el pròxim Consell de Ministres, però necessita els vots del Congrés.
La Moncloa ja ha mostrat un primer esborrany al grup parlamentaris i als principals agents socials. Es tracta d'un seguit de mesures conjunturals que es divideixen en quatre grans grups i que preveuen la baixada de l'IVA en alguns productes, segons ha confirmat la vicepresidenta tercera de Transició Ecològica, Sara Aegesen.
Medidas primero de escudo social, protección a los más vulnerables, medidas para los profesionales, en este caso, como he dicho anteriormente, de qué manera ese impacto de los carburantes lo podemos mitigar, otras medidas de calado más general, fiscales también en el mundo energético y, por último, las medidas antifraude. Esas son las coyunturales a las que se sumarán las estructurales.
El que sí que estaria descartat al Manco de manera immediata és la rebaixa dels impostos als carburants, ja que bona part depenen de la normativa europea. Això sí, la vicepresidenta d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat que l'òrgan regulador està monitorant la situació de prop per evitar que hi hagi empreses que s'aprofitin d'aquest context internacional per pujar preus de manera injustificada.
Lo que el gobierno ha encargado al órgano regulador, al órgano de control, es que vigile que en las gasolineras, que en el lugar donde las personas abastecen del petróleo, no se estén produciendo ningún tipo de aprovechamiento de la situación para encarecer los precios.
El principal partit de l'oposició no ho veu bé. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat, diu, la demagògia del govern estatal perquè, mentre es defensa el no a la guerra, diu, s'aprofita d'ella incrementant la recaptació en forma d'impostos.
No se puede enarbolar con una mano el eslogan del no a la guerra y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra. Eso es doblemente demagógico. Cada día que pasa sin que el gobierno tome medidas es un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más.
La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha qualificat d'inexplicable que el Partit Popular i Vots donin suport, diu, als actes de Donald Trump i a la guerra contra l'Iran, que considera il·legal i contrària al dret internacional.
La secretària general dels socialistes de les Illes els culpa de ser còmplices de l'escalada de preus que provoca el conflicte.
Que tothom tingui clar, quan hi ha una pujada de benzina, quan hi ha una pujada de preus, que això té una responsabilitat. La dreta a nivell internacional, a nivell nacional i a les Illes Balears. O sigui, Partit Popular i Vots, que són els que estan donant suport en aquesta situació de guerra a l'Iran i que està provocant aquesta escalada de desavantatges per a la ciutadania.
Armengol ha fet aquestes declaracions a Palma durant un acte en què el PSIP ha desplegat una gran pancarta amb el lema No a la guerra, a la seu del partit.
I Menorca reclamarà al Ministeri de Transport que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80% per fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat.
La proposta ve del PP, es debatrà en el ple insular de dilluns i comptarà amb el suport de la majoria de grups. Els populats sostenen que l'eliminació de determinades freqüències en temporada baixa ha provocat una reducció d'oferta i, en conseqüència, un encariment dels preus. Una mesura complicada que es faci realitat perquè la iniciativa s'hauria d'aprovar i tramitar al Congrés.
Sobre el terreny, els Estats Units confirmen la mort dels 6 tripulants de l'avió militar que es va estavellar. L'Iraq ha reivindicat que ha abatut l'avió.
El secretari de Guerra americà, Pete Hegseth, assegura que els Estats Units estan més a prop de la victòria.
Iran has no air defenses. Iran has no air force.
Diu que l'Iran no té defenses ni forces aèries ni marina i que les seves reserves de missils ja només estan al 10% i assegura, a més, que el nou líder suprem està ferit o probablement, ha dit, desfigurat.
Mentre continuen els atacs entre uns i d'altres, Turquia ha informat que un nou míssil llançat des de l'Iran ha estat tombat per l'OTAN. Israel, de la seva banda, assegura que ja ha completat atacs contra objectius d'Hezbollah en diversos punts del Líban.
També Europa ha condemnat el que se diu oficialment la primera víctima europea, un soldat francès abatut aquest dijous al Kurdistan, on participava en una missió antiterrorista.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Dos homes són investigats per la seva possible implicació en la mort de 27 cans a un ferri l'octubre de l'any passat.
Són els responsables de l'empresa encarregada de traslladar els animals que van morir juntament amb 9 més que varen sobreviure, que venien de participar en activitats de caça a Lituània. Varen embarcar a Barcelona cap a Palma i varen morir asfixiats durant el trajecte. La investigació de la Guàrdia Civil ha conclòs que les condicions de trasllat no eren les apropiades per tots els animals i que, a més, ningú va tenir cura dels animals durant el trajecte en vaixell.
I la fiscal reitera que la criatura llançada per la seva mare a les escombraries a Porto Cristo l'any 2023 va néixer viva. L'Audiència Provincial de Palma ha començat avui la vista oral amb un tribunal jurat contra ella i el seu cunyat. Estan acusats de matar la seva nounada. És la segona vegada que se celebra el judici. El primer procés judicial es va haver d'anul·lar pels dubtes sobre la competència d'un dels pèrits de la seva de la defensa, que apuntava que la petita va morir a causa d'un avortament.
El Ministeri Públic manté per la mare i el conco del nadó la pena de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat. Segons la Fiscalia, la dona va donar la bebè al seu cunyat perquè la tirés a un contenedor a Porto Cristo. Els dos acusats, diu la fiscal, eren ben conscients que l'infant era viu i el varen abandonar al contenidor. En lloc de dur-lo a l'Hospital de Manacor, que es trobava a 400 metres de llocs del fets. La nounada va néixer viva. És un assassinat, insisteix la fiscal.
L'advocat de la defensa ha assegurat que es tracta d'un cas d'avortament i no un assassinat.
En el seu escrit de qüestions prèvies, l'advocat de la dona ha assegurat que va tenir un avortament espontani en el cotxe i que l'infant no podia sobreviure. El que va fer la dona és una barbaritat, però no és un assassina, ha dit el seu missatge. En el banc dels acusats també s'asseu la cunyada de la mare, que s'enfronta a una multa de 5.400 euros com a presumpta autora d'un delicte d'omissió del deute del socors.
I un ciclista ha resultat ferit greu i ha hagut de ser evacuat en una zona de difícil accés en el camí de l'Ermita de Betlem, en el municipi d'Artà.
Un helicòpter del Servei d'Assistència Mèdica Urgent del SAMU del 061 s'ha desplaçat fins al lloc després de rebre un avís passades les 11 alertant que un ciclista havia resultat ferit. L'home està traslladat fins a l'hospital de Son Espases, on roman en estat greu.
I ho dèiem en titulars, la jove que va patir una agressió masclista manda la seva exparella Sant Antoni, que romania ingressada a la unitat de cures intensives, ha estat traslladada ja a planta, on continua recuperant-se.
La dona va patir un traumatisme cranioencefàlic per l'agressió i va haver de ser intervinguda quirúrgicament dues vegades. Ara es troba estable amb una evolució favorable.
I més qüestions, perquè avui han conegut que l'any passat la Direcció General de Consum va gestionar al voltant de 100.000 reclamacions interposades per consumidors enfocades a diverses temàtiques, les principals dirigides a grans empreses com companyies aèries i també per la retirada de productes.
El director general de Consum, Joan Simonet, s'ha mostrat satisfet perquè uns 700 casos s'han resolt a la Junta d'Arbitratge per evitar que el consumidor hagi d'anar als jutjats.
És una manera molt més fàcil pel consumidor per arribar a resoldre el seu problema. I el que se fa és que l'empresa, en seu consumidor, en sa reclamació, pues, s'ajusta en el Tribunal d'Arbitratge i és d'obligat compliment és l'alt que se proposa.
Són les 7 i de 9 minuts.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaia en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El govern confirma el calendari de dies festiu per l'any que ve a les Balears entre les dates més destacades i el Dia de les Illes Balears, que se celebrarà el dilluns, dia 1 de març, que cau amb un dia laborable. Els festius de Setmana Santa, dijous, divendres sant i dilluns de Pasqua seran dia 25, 26 i 29 de març.
Pel que fa als festius d'àmbit estatal, es mantenen celebracions habituals com cap d'any, el Dia de Reis, el Dia del Treball, la Festa Nacional d'Espanya, la Immaculada Concepció i Nadal. A més, el calendari incorpora altres dies festius tradicionals com l'Assumpció, dia 15 d'agost, i Tots Sants, el 1 de novembre. El document estableix els dies festius d'àmbit autonòmic i estatal, els que cada municipi hauran d'afegir després les dues festes locals.
I els metges tornen a la vaga, ho faran des de dilluns, dia 16, fins divendres, dia 20. Serà la segona setmana que aturen enguany per mostrar el seu rebuig a l'esborrany de l'Estatut Marc i reclamar-ne un de propi. Una setantena de facultatius s'han reunit avui en assemblea a l'Hospital de Son Espases, on s'ha criticat de nou la inexistència, diuen, de negociacions amb el Ministeri de Sanitat.
El president de la Confederació Estatal del Sindicat Mèdic, Simeval, Miguel Lézaro, insisteix que la ministra Mònica García hauria d'haver dimitit fa estona i assegura que evita negociar amb el comitè de vaga per no confrontar-se amb el sindicat no mèdics en qui ja té un acord.
Y ahora son otras cosas mucho más complicadas. Es muy fácil. Si quiere, lo puede resolver. Y fíjate, lo que le pedimos es, oiga, llámenos a negociar al comité de huelgas. No le pedimos otra cosa. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando porque, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo.
Tot i que els serveis mínims acostumen a ser elevats, l'aturada dels metges sempre té repercussions sobre el pacient. De fet, Lázaro demana perdó per això.
Des del passat mes de juny, els metges acumulen 11 jornades de vaga per reclamar una modificació de l'Estatut Marc. Les aturades, tots aquests dies, han causat les cancel·lacions, vos ho han vengut explicant, de 800 operacions, 30.000 consultes hospitalàries i 15.000 consultes d'atenció primària.
Les reprogramacions s'estan cobrint amb hores extraordinàries, però Salut també està derivant els pacients a centres concertats i a clíniques privades. Javier Ureña és el responsable de l'IB Salut.
La situación es dramática para un servicio de salud. O sea, es un servicio además altamente complejo que para funcionar correctamente tiene que funcionar a un nivel óptimo con todos sus recursos en marcha, y el hecho de que una parte imprescindible del sistema, que son los médicos, estén de huelga una semana cada mes, hace que se generen tensiones absolutamente ingestionables.
De fet, avui s'estan atenent encara cites de fa 4 setmanes a les que s'hauran d'afegir les que se suspenguin la setmana que ve.
I UGT, sindicat majoritari al sector del comerç a les Illes, reclamarà a la patronal una pujada salarial del 17% en 3 anys. A banda d'aquest augment salarial, reclamarà que el futur conveni inclogui una clàusula que permeti revisar els salaris a l'alça quan hi hagi increments sobrevinguts de l'IPC. Si aquestes millores s'aproven, Carme Moreno podrien beneficiar un 70.000 empleat del sector.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, explica que el complement de fidelitat és innovador en el sector i té l'objectiu d'evitar la rotació de personal que hi ha. Pel que fa al complement d'insularitat, García Relucio ha assenyalat que hi ha empreses que ja el paguen als seus treballadors. En la negociació, UGT reclamarà que aquest complement sigui de 250 euros mensuals.
Hay empresas de alimentación y del sector textil que ya están pues aplicando ese plus de insularidad para los trabajadores y las trabajadoras del sector del comercio. Hay, como te decía, ya hay empresas importantes que lo están aplicando en las cuatro islas.
En aquest moment, els treballadors fixos discontinus del comerç compten amb contractes de mig any i UGT vol que aquest temps s'allargui fins al 9 mesos, com passa al sector de l'hostaleria. En la primera reunió amb la patronal, que serà el pròxim dia 25, García Relucio també reclamarà que s'incorporin nous complements com el de canvi climàtic. En aquest cas concret, defensarà que els treballadors del comerç disposin de 4 dies anuals remunerats en cas d'inclemències meteorològiques.
Un dia que caiga un aguacero, per exemple, i no poden, i sea peligroso poder desplazarse de un sitio a otro, pues en estos casos puede tener el protocolo ya también, a que se active ese protocolo para que las trabajadoras y trabajadoras puedan tener permiso retribuido, esto sí, permiso retribuido para no desplazarse a su puesto de trabajo.
El sindicat UGT reclamarà també que totes les empreses del comerç tinguin un protocol d'assetjament. A més, diu que tindrà en compte la idiosincràsia del petit comerç i que podran ser flexibles en les demandes que pugui fer la patronal Pimeco. Ara bé, el sindicat té clar que les pujades salarials i la reducció de la jornada laboral a les 35 hores ha de ser la mateixa tant per petites com grans empreses.
I en aquest context, el salari, la ubicació o l'ambient laboral són les principals motivacions a l'hora de cercar feina d'algun dels aspirants a la 15a edició del Santa Eulària Se n'Ocupa, la fira d'ocupació més gran de l'illa que ha tingut lloc avui a Esther de Miguel.
En total s'han inscrit 582 aspirants, quasi la meitat de l'any passat. L'oferta enguany triplica la demanda, més de 1.876 vacants. La major part d'elles giren entorn del turisme, però no és l'únic sector. Les 80 empreses inscrites han realitzat aquest matí la primera ronda d'entrevistes. Sentim alguns dels aspirants.
Resulta más cómodo para la gente venir y ver todas las opciones que hay.
Es una idea que además está muy bien ejecutada por el simple hecho de que tienen mucha velocidad, es muy rápido.
Todos los años a los stands que me suelo sentar y hago la entrevista, en el 70-80% sí me suelen hacer la llamada. En realidad el trabajo es bastante fácil encontrar y tienes muchas oportunidades para tú elegir lo que quieres. Lo que falta es la vivienda.
Una afirmació amb la que coincideixen les empreses.
Lo primero que pregunto es ¿dónde vives? Hay mucha dificultad de completar las plantillas.
Per molt que vulguin treballar, si no tenen vivienda, llavors està una miqueta més complicat.
Moltes persones ens demanen si tenim habitatge. Nosaltres fem sempre tot el que podem per donar-los allotjament.
Després de 15 anys, Santa Eulària Se n'Ocupa és ja un referent en el mercat laboral a l'illa.
Escoltau l'informatiu vespre. I de Tres Ràdio.
El 2025, 940 persones varen morir a les Balears pendent que se'ls reconegués el dret a la dependència o que se'n determinés la prestació. La comunitat suspèn amb un 4,3 el dictamen de l'Observatori de l'Aplicació de la Llei de la Dependència. És la 6a comunitat amb pitjor nota, tot i que les xifres no coincideixen amb les que dona el govern. El balanç no només és demolidor a les Balears, ho és a tot Espanya, on un total de 32.700 persones han mort esperant la tramitació de les ajudes.
L'Associació de Directors i Gerent de Serveis Socials ha fet balanç amb 20 indicadors dependents i ha alertat d'un baix compliment de la majoria a tot Espanya. Actualment hi ha a tot l'Estat 1,7 milions de persones dependents i, segons la regió, diuen, reben les ajudes de millor o pitjor manera. En general, però, aquesta associació critica l'enorme burocràcia que evita que tots aquests ciutadans rebin quan toca la prestació. Diu, si la llei obliga que siguin al marge de 180 dies des de la petició, diuen que de mitjana a Espanya estan 341 dies. Álvaro Revilla, portaveu de l'associació, també destaca que hi ha milers de persones que no cobren la prestació de dependència, tot i tenir-la aprovada. A les Illes aquesta dada ha augmentat en 96 persones. La taxa és del 10,1%, segons ells, quasi 2 punts per damunt de la mitjana espanyola.
Este año aumenta el limbo de la dependencia, es decir, personas que tienen derechos reconocidas como dependientes que no están recibiendo su prestación o servicio, su PIA, de manera efectiva, que además rompe la tendencia. El plan de choque, decíamos al principio, que ha sido un claro impulsor del sistema, cambia la tendencia y aumenta en 6.461 personas.
I 94 persones han estat rescatades després d'arribar avui a les costes de les Pitiüses en tres barques des d'Algèria.
Dues han estat localitzades a Formentera i una a la platja de Santa Eulària, a Eivissa. En total hi viatjaven 94 persones d'origen magrebí, segons ha informat la delegació de govern. En els operatius de rescat hi han participat agents de la Guàrdia Civil tant d'Eivissa com de Formentera. Enguany ja han arribat 1.074 persones migrants procedents del nord d'Àfrica.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern estudia mesures davant l'augment de preus amb els agents socials.
L'executiu convocarà la setmana que ve sindicats i patronals per analitzar possibles solucions a l'impacte de la guerra a l'Iran. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, qui ha explicat que estan pendents de com evoluciona la situació.
Tindran també molt que veure en quin temps s'allargui el conflicte i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula el govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris.
Un increment de preus que els consumidors noten ja a la cistella de la compra, però que encara no reflecteix en l'IPC, ja que l'índex del preu al consum, publicat avui, és del febrer i la guerra va esclatar just el darrer dia d'aquest mes.
La Fiscalia reitera que la nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo va néixer viva.
L'Audiència de Palma ha reprès avui el judici en jurat per la mort de la criatura el 2023. Demanen presó permanent revisable tant per la mare com pel conco.
I 200 persones s'estan concentrant davant l'antiga presó de Palma contra el procés de desallotjament de l'Ajuntament, que no ha culminat encara. L'han organitzada una trentena d'entitats i col·lectius com el Sindicat d'Habitatge o Menys Turisme, Més Vida, per denunciar el que qualifiquen una vulneració al drets fonamental pel prop de 200 persones que hi viuen i no tenen una alternativa residencial. Escoltam un dels manifestants.
Vingut perquè em sembla molt injust això de que facin fora gent que no té res sense tenir un puesto o sigui, sense una solució, perquè que els posen al carrer i què? Vull dir, això sembla tan injust que, bueno, es vengo per això.
Cort reitera que aquest desallotjament es fa per mesures d'higiene i seguretat. I ja és oficial el calendari dels festius de l'any que ve.
El dia de les Illes Balears curant dilluns, ocasionant el primer pont mentre el festiu de Pasqua el dijous, divendres i dilluns curant molt prest el 25, 26 i 29 de març. L'únic festiu en cap de setmana serà dia 15 d'agost, en dissabte, i la segona festa dia 26 de desembre. Enguany no serà festiu a la comunitat, segons la proposta que el govern ha consensuat amb els agents socials en el marc de la mesa social tripartita.
I la jove que va patir una agressió masclista amant de la seva exparella a Sant Antoni surt de l'UCI un mes després.
La dona va patir un traumatisme craneoencefàlic per la brutal agressió i va haver de ser intervinguda quirúrgicament dues vegades. Ara es troba estable, recuperant-se a planta.
I Palma finalment no serà capital europea de la cultura 2031. Avui ha quedat descartada com a finalista després de la GICA Càceres, Granada, Las Palmas i Oviedo. Tot i això, l'Ajuntament de Palma diu donarà continuïtat als projectes de la candidatura. El consistori assegura que, malgrat no haver-se aconseguit superar el tall de les quatre ciutats finalistes, s'ha duit a terme un treball molt valuós. Passen 3 minuts de les 7:30. Moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I Martín de Michelli s'estrenarà aquest diumenge a la banqueta del Reial Mallorca. Toni Tenerife ho farà a casa davant l'Espanyol.
Efectivament, ho farà després de sumar també 4 derrotes i un empat als darrers 5 partits pel que fa referència al seu equip, l'Espanyol, que et setè la classificació pot marcar el punt d'inflexió de l'erràtica trajectòria vermella. I més si tenim en compte que es demana a González, que és l'equip que visita l'Estadi Somos, només ha sumat 4 punts en tot el 2027, fruit de 4 empats i 6 derrotes. Com a novetats, Antonio Rayo podria ser titular. Avui s'ha aprovat a la sessió preparatòria, acompanyat dels jugadors del filial, Leo Lucas, Olaizola i Jandro. Kumbula, Asano, Abdon, Bestron, Llebrés i Jan Salas no eren a la ciutat esportiva. Manu Morlana, migcampista del Real Mallorca, parla als micròfons d'IB3 Ràdio de l'oportunitat que té l'equip aquest diumenge de sumar davant el pitjor conjunt, juntament a l'Els, del 2026.
Tenemos otra oportunidad esta semana de bueno, delante de nuestra gente, continuar esas sensaciones, ¿no?, que tuvimos el fin de semana pasado contra Osasuna y bueno, el equipo está ilusionado, motivado y con ganas de que llegue el domingo en un partido muy importante para nosotros.
Morlanes també ha fet aquesta exposició de la situació per la que passa l'equip mallorquinista.
Sí, se acerca el final en una situación que creo que no es agradable para ninguno, ¿no?, que estamos viviendo el día a día del club, pero es verdad que este aire fresco, ¿no?, que nos ha aportado este nuevo staff, pues el equipo lo ha recibido con muchas ganas y bueno, ellos al final tratando de hacer piña, y de ahí también la comida de ayer, que sirvió también para conectar más con ellos e ir conociéndonos, que al final hay poco tiempo, pero bueno, siempre es importante.
De l'Espanyol i la seva terrible trajectòria 2027 ha dit el següent.
El mismo español del que hablas es el que creo que está séptimo, no sé qué posición va ahora, o sea, que tampoco me voy a quedar con estos últimos 10 partidos, porque ha demostrado en el cómputo medio de la temporada que es un equipo súper competitivo, un equipo que tiene muy claro a lo que juega, un equipo incómodo que no permite hacer un juego limpio a sus rivales. Limpio me refiero en el sentido de fluido, porque te incomoda, te presiona arriba, tiene jugadores muy enérgicos y bueno, me espero un equipo que va a venir evidentemente a intentar cortar esa racha de la que hablas.
Aquesta ratxa tan negativa també cou i molt el mateix conjunt de l'Espanyol. Així ho expressa el migcampista del conjunt de Manolo González, Edu Expósito.
La peça no guanyar, no? Perquè al final són moltes jornades ja, no, amb aquest 2025 no hem guanyat encara, però penso que l'equip ara està en una dinàmica diferent als partits que hem fet a principi d'any. Llavors, el dilluns va ser una llàstima, no portar-nos els 3 punts, però ja amb confiança per partit de diumenge serà bonic i espereu portar-nos els 3 punts.
El partit d'aquest diumenge començarà a les 2 del migdia, amb tota la prèvia de IB3 Ràdio des de les 12 en punt. Per avui, corresponent a la 28a jornada primera, s'avança un partit a les 9 de vespre amb molt d'interès pel que fa a la part esportiva pel Real Mallorca, el Deportivo Alavés, Villarreal. A falta 8 jornades pel final de la fase regular, Poblense i Atleti Balears encara somien amb la primera plaça i, per què no, amb l'ascens a primera federació per la via ràpida. Amb dos juguen aquest diumenge a les 12. Els Poblers reben el Reus, un rival que ja varen guanyar a la primera volta de la competició. Sentim a un dels seus golejadors, Aitor Pons.
Estem entrenant bé, estem fent feina sobre el paper de lo que mos ha dit el míster, i res, demà acabarem la setmana i per els 3 punts.
I pel que fa a l'Atleti Balear, rep l'Atleti Lleida. Igual que el Poblense, els hi toca guanyar, ja que tindran present el que ha fet el líder Sant Andreu, que juga, per cert, demà migdia al camp del Castelló B. Luis Blanco és l'entrenador de l'Atleti.
Vamos a pensar mucho en nosotros, han hecho una semana de trabajo espectacular, tienen ganas de volver a jugar aquí en casa y bueno, estamos bastante convencidos de que vamos a hacer un gran partido.
De la resta de la jornada, complicats enfrontaments per Andratx, Eivissa i Porrer. Aquests són els partits, tots a les 12 per Bastre. Andratx, València B, Eivissa i Porreres, Terrassa. Pel que fa al futbol sala, torna a la Lliga per l'Illes Balears Palma-Futsal després d'haver-se classificat per la Final Four de la Champions i a una setmana de l'inici de la Copa d'Espanya. Visita demà a partir de les 7 del vespre a Peníscola, aquí que la temporada passada va ser campió de la Lliga regular i que enguany lluita, qui ho anava a dir, per la permanència. Del rival de demà parla l'ala del conjunt mallorquí, el veterà Ángel Velasco Lin.
De hecho, todavía no hemos hablado nada de la Copa de España y sí de Peñíscola, porque es que al final nuestro deporte tienes que basarte en el día a día, no puedes anticiparte a lo que vaya a venir. Como te he dicho antes, son tres puntos vitales para estar arriba en la clasificación, para mantener esta dinámica positiva que estamos teniendo en muchos aspectos y solo pensamos en Peñíscola, así que eso es lo que te puedo decir.
Recordem quant a la segona edició, que demà també juga la 23a jornada amb un partit d'especial interès pel Gasifred Atlètic, que rep la visita del filial del Reus, del Jaén, volen dir, a partir de cielo baixa al poliesportiu Blancadona. En bàsquet de Primera Federació, 25a jornada amb els tres equips balears que juguen diumenge. I en el cas de l'Èstia, amb una baixa ja definitiva, la del seu base i jugador en principi cridat per marcar diferència, Tac McFadden. Un descart que ha avançat el tècnic de l'Èstia, Javi Zamora, a la prèvia del partit amb Fletch i Carp Fuenlabrada, feta aquest migdia.
Estamos viendo la manera de resolver su situación, pero no seguirá en dinámica de equipo. Es decir, no va a continuar con nosotros. Lo que estamos es viendo la manera de resolver temas contractuales y demás, pero no acabará la temporada con nosotros.
El partit jugarà diumenge a la Cielo Hora Baixa al pavelló Fernando Martín. A la mateixa hora, el Palmer Bàsquet, que és 15, repara l'Elca a Cantàbria, que és 13 al Palau d'Esport de Somos. Abans, a les 11:30, el Fibu i Palma, que és 11, visita el Movistar Arena per jugar demà l'Estudiantes, que és 5è classificat, amb una dinàmica per part de l'equip de Pablo Cano molt negativa i que pot rompre de 4 derrotes consecutives. I anant tancant amb vòlei en la darrera jornada de la fase regular de la Lliga Iberdrola per la Barca de Menorca, que ja és matemàticament campió de la fase regular des de fa un parell de jornades i que juguen demà a les 5. A la pista del Sant Cugat, a la Superliga masculina del Colet de València Manacó, visita demà a les 7 la pista del Conqueridor València en la tercera plaça entre els seus objectius. Amb aquest punt de voler ho deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. De 9 minuts per arribar a les 8.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir. Compartir. Emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts. En aquest moment, més de 200 persones es concentren davant l'antiga presó de Palma al parc de Cascapiscol per protestar contra el desallotjament de les 200 persones que actualment hi viuen. La mobilització està convocada per més d'una trentena de col·lectius socials, entitats i ateneus de Mallorca. Allà s'hi troba Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Què reclamen?
Bon vespre. Els participants protesten contra el desallotjament previst per l'Ajuntament de Palma de les més de 200 persones que actualment resideixen a l'antiga presó i reclamen que no es dugui a terme, que es dugui a terme sense oferir una alternativa habitacional real per a les persones afectades. Les entitats convocants denuncien que moltes de les persones que hi viuen es troben en situació de gran vulnerabilitat, ja que es tracta de treballadors precaris, migrants, persones sense papers o sol·licitants d'asil. Per aquest motiu, reclamen polítiques d'habitatge que garanteixin un sostre digne. Ho explica Miquel Duran, del Sindicat de l'Habitatge.
Reclamen que s'estigui intentant treure en el carrer a tanta gent sense una alternativa real i més enllà
posàvem damunt la taula el fet de que no és una cosa que només afecti la gent que viu sentida a presó, sinó que és un problema estructural sense alternatives reals.
A la concentració no només hi han assistit membres dels 50 col·lectius convocants, sinó també persones de la societat civil que s'hi han acostat per mostrar el seu suport i denunciar la situació d'emergència habitacional que viu la ciutat.
He vingut per defensar el dret de la vivenda que tenen tota aquesta gent, que està en situació molt vulnerable.
Que els posen al carrer i què? Vull dir, això sembla tan injust que, bueno, he vingut per això.
Un suport que alguns dels residents de l'antiga pressió de presó han volgut agrair, tot reclamant al mateix temps a l'Ajuntament de Palma que ofereixi solucions d'habitatge.
Pues la verdad me llena porque contra más gente venga mejor y eso significa que nos dan apoyo, que están con nosotros y la agradezco de corazón, de verdad, porque la verdad es que nos hace falta. Mucho.
Durant l'acte també s'ha llegit un manifest en què les entitats han reclamat polítiques d'habitatges urgents i han fet també una crida a continuar mobilitzant-se i a sumar-se a les properes accions que es duran a terme a finals de març en defensa del dret de l'habitatge.
Gràcies, Victòria. Aquest és l'ambient que hi ha davant l'antiga presó de Palma quan falta un quart per arribar a les 8. Segons l'Ajuntament, encara no s'ha pogut notificar l'ordre de desallotjament a totes les persones, així que encara no se'ls pot treure el la força. Ho ha explicat avui la regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca.
No tinc la dada, però ja li dic que és un procés que està en marxa, que s'han d'esperar els terminis que toquen i després s'agafaran les mesures que siguin adients a l'Ajuntament.
El problema de l'habitatge és un mal de cap per molta gent. Avui hem sabut que els lloguers que revisin a partir d'ara es podran encarir com a màxim un 2,16%, segons l'índex de referència de febrer publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. Es reprèn d'aquesta manera la tendència alcista després de baixar el gener per primera vegada en 7 mesos.
Aquest tant per cent s'aplica als contractes de lloguer signat després de l'entrada en vigor de la Llei Estatal d'Habitatge el 25 de maig de 2023. Aquesta norma estableix un seguit de mesures de contenció de preus i determina que és l'Institut Nacional d'Estadística, l'organisme encarregat de definir l'índex de referència amb l'objectiu d'evitar increments de preus desproporcionats a causa de la inflació.
I a Menorca, la majoria de veïns de Cala Sant Esteve i el Fonduco podrien tornar a casa per Setmana Santa. Abans, però, s'ha de resoldre en caràcter d'urgència un problema de pes Excel Camarasa.
És una roca de 78 tones ubicada al Fonduco i que amenaça de caure. L'Ajuntament hi actuarà de manera subsidiària per enretirar-la. Es preveu que les feines s'executin en un termini d'entre 8 i 10 dies. Només després els veïns podran tornar a casa seva. Abans de poder retornar als seus domicilis, cal desfer-se d'aquesta roca i per treure-la s'haurà d'importar material de la península. L'Ajuntament d'Es Castell hi destinarà 40.000 euros. Lluís Camps és el batle.
En el cas de Fonduco s'ha fet una actuació i la propietat pues, va venir, m'ho van seure amb ells i m'ho van autoritzar perquè de forma subsidiària l'Ajuntament pogués fer aquesta actuació. Van descobrir aquesta afectació d'una roca aproximadament de 78 tonelades, està quantificat a Xines.
Mentre els veïns podrien accedir a les cases des de la part de dalt a través d'unes escales, l'Ajuntament negocia amb la propietat la cessió de pas i l'ús d'uns terrenys per habilitar un pàrquing. Pel que fa a la Cala Sant Esteve, els residents podrien retornar als seus domicilis quan es faci una actuació a un solar que doni accés al camí amb seguretat. El propietari està predisposat a l'acord i vol començar a fer les obres la setmana que ve. Ramon Saurés, el president de l'Associació de Veïns.
Hi ha ja informes de geòlegs i tal, que fa dues setmanes no hi eren. Hi ha possibilitat d'ajudes econòmiques, també, per lo que tot això també és una de les coses que nosaltres també volem lluitar.
De fet, l'Ajuntament i el Consell ja fan feina per habilitar una línia d'ajudes de fins a 250.000 euros per donar suport als veïns que hagin d'assumir obres de consolidació.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Palma no serà capital europea el 2031, però seguirà endavant amb els projectes per reafirmar la condició de capital cultural de la Mediterrània. Aquesta és la resposta d'acord en no passar al segon tall de la candidatura. Finalment, la tria es farà entre Las Palmas, Cáceres, Granada i Oviedo.
Poc abans de quedar fora de la cursa per la capitalitat i quan ja havia fet el discurs de la Festa de l'Estendard, el batlle de Palma, Jaime Martínez, apuntava que passàs el que passàs, la vàlua de Palma és inqüestionable.
Però més allà d'aquest reconeixement, Palma ja és una capital cultural en majúscules i lo és gràcies a l'aportació de moltes comunitats, entitats i tradicions que formen part de la vida de nostra ciutat.
I encara no fa una hora, el coordinador de la candidatura de Palma, Toni Riera, que ha gaudit en tot aquest procés, acaba de confirmar a l'aviador d'Ivetra Ràdio que això no s'acaba aquí.
Trobar aquest equilibri entre cultura, turisme i al mateix temps també, i per què no dir-ho, aquesta necessitat de transició que té la ciutat, no? Mm-hmm. També en aquests moments. Doncs tot plegat, jo he de reconèixer que per jo ha estat un gust coordinar-la, he disfrutat molt, he pres molt, i vull creure i pensar doncs, que no ha estat feina de bades, i avui el Balat ho deia, i de fet n'havíem parlat, i la idea és que d'alguna manera doncs, tot això serveixi també per traçar aquesta estratègia, no?
El comitè d'experts, encarregat de la tria de la capital, animaven els que havien quedat pel camí la feina, apuntava Tanja Malekers, la seva presidenta, no s'ha fet de bades.
Habéis construido una base muy sólida para el futuro desarrollo cultural de vuestras ciudades y regiones. Muchas ciudades que no han sido capital europea de la cultura se han beneficiado enormemente de continuar el trabajo y la implementación de muchos elementos de su programa y planes de sus candidaturas. Por lo tanto, al margen de qué ciudad o ciudades pasen a la segunda ronda, todos vosotros sois ganadores.
I l'Ajuntament de Capdepera esbocarà el quiosc de la platja de Sant Moi abans de l'estiu en compliment de la llei de costes.
La instal·lació té una concessió antiga que fa anys que està caducada i no es pot renovar. El consistori s'havia compromès el 2009 a esbocar-lo, però no ha posat en marxa fins ara i després de diverses denúncies del GOP. L'Ajuntament té la intenció de substituir-lo aquest mateix estiu per un altre de desmuntable. Núria García és la batlessa de Capdepera.
No deixa de ser un ordre de costes que nosaltres hem de complir. Per això hem habilitat aquests... O sigui, s'ha demanat ja un projecte de demolició i s'ha fet aquesta modificació de crèdit per tenir el crèdit pressupostari habilitat.
I el Consell de Formentera du a terme aquest dia les feines de manteniment i condició de camins i carreteres per preparar la xarxa viària de cara a l'inici de la temporada.
Durant aquest dia es duen a terme treballs de reparació en la carretera d'Escap. S'intervé en la millora de paviment, les voreres i el ferm, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la qualitat de la infraestructura viària. A més, en diferents punts de l'illa s'estan fent feina de condicionament i millora de diferents camins públics, unes feines que també es fan al llarg de l'any per garantir que les condicions per circular-hi siguin les adequades, segons ha explicat el mateix Consell.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Informatiu Vespre. IB3 Radio.
Declara davant el jutge l'home acusat de provocar l'incendi que va matar tres dones a Miranda de l'Ebro a Burgos.
L'acusat de 60 anys ha passat a disposició judicial. Ell tot sol es va presentar a comissaria perquè diu sabia que el cercaven. A l'incendi van morir la seva parella, la seva mare i una veïnada de 24 anys. 10 persones més varen resultar ferides, dues d'elles infants.
I el petit dels dos germans detinguts a Los Hornachos ha confessat-se l'autor del crim de Francisca Cadenas.
És el cas de la dona que va desaparèixer l'any 2017 mentre tornava a casa i que ha aparegut fa un dia enterrada al pati de la casa dels veïnats que varen ser detinguts per aquest fet. Es tracta de dos germans i avui un d'ells, el menor, ha confessat el crim. Demà està previst que passin a disposició disposició judicial. El poble de Badajoz intenta recuperar la normalitat mentre continuen els escorcolls a la casa on s'han trobat els ossos de la víctima.
I la jutgessa ha citat com a querellat a Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, per revelar dades personals de dos periodistes.
Rodríguez haurà de declarar dia 6 de maig per difondre en un xat la identitat de dos reporters del diari El País que investigaven sobre l'àtic on viu Díaz Ayuso. Els fets varen passar al març de 2024. El cap de gabinet va difondre en un xat en diversos mitjans de comunicació la identitat de dos periodistes juntament amb les seves fotografies, el que acusava d'assetjar els veïnats de la presidenta. Els dos reporters havien estat identificats prèviament per la policia quan intentaven verificar l'execució d'una possible obra il·legal a l'habitatge.
I la segona dona que acusa l'exdiputat de Sumar, Íñigo Errejón, de violació, no ha ratificat la seva denúncia després que li han denegat l'anonimat que sol·licitava, una decisió que ara comportarà l'arxivament de la causa. Tot això quan la borsa espanyola cau un 0,47% en una sessió volàtil pel petroli i Wall Street. Ha perdut així, com dèiem, un 0,47 aquest divendres i ha encadenat 3 sessions consecutives de retrocés, encara que ha sostingut el nivell dels 17.000 punts en una jornada d'una elevada volatilitat marcada pel preu, com dèiem, del petroli i el gir a la baixa de Wall Street. I en plana internacional, l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, es troba en la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Brasília.
Pateix una broncopneumonia bacteriana després de tenir febre alta, sudoració i calfreds durant la nit del dijous.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Sonen els pianos que avui podrien no fer-ho perquè en comptes de repassar cartellera ens podrien centrar només en una de les estrenes, la que segur farà trontollar de nou Sandra Martínez, la taquilla dels cinemes espanyols.
Su historia es la historia de España.
Parlem del retorn de Torrente. 1.000 pantalles acolliran avui l'estrena del 6è lliurament d'aquest personatge que ha fet dos, Santiago Segura i també el cinema espanyol. Un policia feixista, masclista, racista, alcohòlic i de l'Atleti, que segons sembla, i si hem de fer cas del títol, ara serà també president. No sabem de què, perquè en una estranya política de promoció no s'han fet projeccions prèvies a la premsa. No hi ha sinopsi, ni se saben tampoc els actors, ni tan sols hi ha pòster. Recordareu potser una imatge robada del rodatge, la de Torrente fent un míting amb una bandera verda d'un partit anomenat Nox. En fi, veurem què passa i també si la pel·lícula confirma la saga, per a uns, una desagradable sàtira sense gràcia del pitjor de la nostra societat, per a d'altres, una mena d'ideal del que és políticament incorrecte, com la més taquillera de la història del cinema a l'Estat.
Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
I mentre que Torrente té, com dèiem, un miler de sales, Baladrau, Vent Salvatge, arriba a les Balears una setmana després de l'estrena perquè ha hagut de lluitar cadascuna de les projeccions. Òpera prima de Fernando Trullols, basada en fets reals, ens narra l'amor de 7 muntanyers al Pirineu català l'any 2000. Álvaro Cervantes, guanyador del Goya per Sorda, encapçala el repartiment d'aquesta història de vent, neu, llàgrimes i acció.
Ja se acerca la hora. Lo sé.
També està inspirada en fets reals el testamento de Anne Lee, la líder d'una secta religiosa que al segle XVIII va aconseguir formar amb els seus 6.000 seguidors una comuna basada en la igualtat de sexe i de raça, i tot ballant i cantant en el que fou una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Musical feminista que protagonitza Amanda Seyfried.
Monsieur le président de la République.
La darrera proposta és l'arquitecta, inspirada també en fets reals, la història de Stéphane de Mostier, el danès que va guanyar el concurs internacional per fer l'arc monumental del barri de la Defensa a París i que Mitterrand volia transformar en la imatge d'expansió de la ciutat. Un thriller arquitectònic i polític, una petita joia. Avui, de fet, està a la Barrina. Cercau, trobareu, i recordeu que dilluns parlarem, i molt, de cinema a la matinada, als Oscars.
La Fèria d'Abril torna a Palma per quedar-s'hi.
Fa 13 anys que no se celebrava un espai públic i amb ajuda de l'Ajuntament. Enguany se celebrarà a Son Fusterat del 23 al 26 d'abril. A mi no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate
algo. Huye de lo malo. Buscate un trabajo que sea algo sano. I la Mala Rodríguez es convertirà res en uns minuts en la gran protagonista del Teatre Principal de Palma.
I és que ella serà la convidada del concert que dona el sus a la cinquena edició del Festival Paco de Lucía a Mallorca Palma Flamenca. Maria Terremoto presenta Manifiesto Nueva Era, un viatge emocional ple d'energia i sentiment que comptarà amb la participació especial de la Mala. Juntes interpretaran La Cocinera i altres temes que amplien aquest manifest cap a un territori nou, híbrid i poderós.
I a Menorca...
Diumenge, l'Orquestra de Cambra encerta temporada amb Bach i Rameau, dos compositors d'una profunditat expressiva extraordinària que abans se va imaginar. Des de la seva època i el seu punt de vista particular, un món nou de sons, caràcters i contrastos. Serà a partir de les 6:30 al Teatre del Born.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres, dia 13 de març, en què el govern anuncia que estudia mesures davant l'augment de preus amb els agents socials per mort del conflicte a l'Orient Mitjà. Neus López.
L'executiu convocarà la setmana que ve sindicats i patronals per analitzar possibles solucions a l'impacte de la guerra. Ho ha anunciat la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles, que ha explicat que estan pendents de com evoluciona la situació.
Tindran també molt que veure en quin temps s'allargui el conflicte i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula el govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris.
Un increment de preus que els consumidors noten ja a la cistella de la compra, però que encara no reflecteix l'IPC, ja que l'índex de preu al consum publicat avui és del febrer i la guerra va esclatar just el darrer dia d'aquest mes.
Són les conseqüències d'un conflicte en què els Estats Units posa preu al cap de Moshava Khamenei i ofereix una recompensa de 9 milions d'euros.
Això mentre l'Iran persisteix a les seves amenaces i el balanç de morts a causa dels atacs de l'exèrcit israelí al Líban s'acosta ja als 800.
940 persones moriren a les Balears l'any passat pendent de que se'ls reconegués el dret a la dependència o que se'ls determinàs la prestació.
La comunitat suspèn amb un 4,3% el dictamen de l'Observatori i d'aplicació de la llei de la dependència. És la sisena comunitat amb pitjor nota. El balanç no només és demolidor a les Balears, ho és a tot Espanya, on un total de 32.700 persones han mort esperant la tramitació de les ajudes.
És el balanç que fa l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, que avui ha fet balanç sobre 20 indicadors dependents. I ja és oficial el calendari dels festius de l'any que ve.
El dia de les Illes caurà en dilluns, ocasionant el primer pont, mentre els festius de Pasqua, el dijous, divendres i dilluns, cauran molt prest, el 25, 26 i 29 de març. L'únic festiu en cap de setmana serà dia 15 d'agost, dissabte, i la segona festa, dia 26 de desembre. Enguany no serà festiu a la comunitat, segons la proposta que el govern ha consensuat amb els agents socials en el marc de la mesa social tripartita.
I 200 persones s'han concentrat avui hora baixa davant l'antiga presó de Palma contra el procés de desallotjament de l'Ajuntament, que no ha culminat encara. Ho han fet convocades per una trentena d'entitats.
L'organitzen col·lectius com el Sindicat d'Habitatge Menys Turisme Més Vida per denunciar el que qualifiquen una vulneració als drets fonamentals de les prop de 200 persones que hi viuen i no tenen una alternativa residencial. Miquel Duran és el portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma.
Reclamem que s'estigui intentant treure al carrer a tanta gent sense una alternativa real i més enllà posar-me damunt la taula el fet de que no és una cosa que només afecti la gent que viu a l'antiga presó, sinó que és un problema estructural sense alternatives reals.
I Palma finalment no serà capital europea de la cultura 2031. Avui ha quedat descartat com a finalista després d'elegir Càceres, Granada, Les Palmes i Oviedo.
Tot això, l'Ajuntament de Palma diu, donarà continuïtat als projectes de la candidatura. Toni Riera, coordinadora de la candidatura de Palma.
Vull creure i pensar, doncs, que no ha estat feina de bades, i avui el Baladú ho deia, i de fet no n'havíem parlat, i la idea és que d'alguna manera doncs, tot això serveixi també per traçar aquesta estratègia, no?
I dos homes són investigats per la seva possible implicació en la mort de 27 cans en un ferri l'octubre de l'any passat.
Són els responsables de l'empresa encarregada de traslladar els animals que moriren asfixiats durant el trajecte entre Barcelona i Palma. La investigació de la Guàrdia Civil ha conclòs que les condicions del trasllat no eren les apropiades i que ningú va tenir cura dels animals en el camí.
Per cert, que la jove que va patir una agressió masclista a man de la seva exparella a Sant Antoni de Portmany ha sortit de l'UCI, ha passat ja a